parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va 3 minuts i mig que passen de 6:15 de la tarda i tranquils, no és divendres, és dilluns, però avui volíem convidar Víctor Rodrigo, ja ho sabeu, expert en cinema, per parlar-nos d'aquests premis Feroz, que evidentment s'han vist envoltats d'una polèmica, segur que tots la sabeu. Us l'explicarem després, la polèmica. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Parlem primer de cinema?
Perfecte. Sí, és el que sempre queda en segon pla.
Sí, eh?
És aberrant, això. Perquè, a més, és aquest tipus de situacions en els quals... Ja entrarem després, eh? Però se suposa que és un lloc segur. I si ja traspassem... Haurien de ser tots llocs segurs. Però aquí se suposa que hi ha certs filtres, hi ha certa gent, hi ha certs protocols, però s'ho van passar tot pel
fort. Deixes dir una bogeria que jo crec que em podrien trencar presó per dir això tranquil·lament, però... ara deies, un espai segur. O hauria de ser un espai segur. I és que, a més, jo considero... Ja sé que ara faré cert tipus de, inclús de populisme, però, a més, se li atribueix a certs sectors, per exemple, com el sector de la indústria cinematogràfica espanyola, un caire escarranós i progressista... Mm-hmm. Que dius, hosti, això aquí precisament no hauria de passar.
Exacte.
I passa.
No, passa.
I com passa?
I quantes vegades deu haver passat amb la completa impunitat de que ningú denuncia o que ningú adverteix res, però...
Deixa'm explicar-ho, ja que n'estem parlant, ara, perquè un dels titulars més importants d'aquesta edició de la gala dels Premis Feroz ha estat precisament la detenció del productor de cinema, Javier Pérez Santana, per possibles agressions sexuals, que ara mateix es troba en llibertat i investigat. La policia analitza la possible participació d'un altre home, que també és membre de l'equip d'una de les pel·lícules nominades als premis, segons l'organització. Tot plegat es va donar la matinada del diumenge, entre les 4 i les 6 del matí, a la festa posterior a l'entrega dels premis, on hi van assistir aquestes 200 persones convidades a la gala. Entre elles s'hi trobava el mateix Pérez Santana, productor del llargmetratge Mi vacío y yo, dirigit per Adrián Silvestre, nominat també als Premis Feroz 2023, com va estar nominat també els Gaudí. Segons diuen els testimonis de la festa al diari El País, van veure Santana en un estat alterat, fent petons a boca, coll i cul a diverses persones sense el seu permís. També diuen que va continuar aquesta actitud fins que una actriu va decidir denunciar el seu comportament per al dia als peus, i aquí és on es truca la policia i intervé la policia. L'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya, la AICE, entitat organitzadora dels premis, ha vetat l'entrada i participació dels presumptes autors a tota activitat que realitzin. Això és el que ha passat les darreres hores. Després en parlarem. I en parlarem amb algú que val molt la pena escoltar, com Marina Subirats, ella és sociòloga i, per cert, va ser directora de l'Institut de la Mujer. Dèiem, això no pot passar, sota aquest concepte, en qualsevol lloc de la societat. Però si és veritat, Víctor, que et deia això, que se li atribueix ser el perfil escarranós a la indústria cinematogràfica, i aleshores tots fem ai, que estrany que això passi aquí. Doncs també passa.
Clar, però això, fins i tot donar-li la volta, eh? És a dir, aprofitant-se d'aquest ambient, doncs segurament ser personatge fastigós, doncs es creu que aquí no passarà absolutament res, i que aquí és tot la llibertat sexual, i que no s'entén absolutament res del que significa la llibertat sexual. I a més en un entorn, en una festa, perquè normalment en les festes de gala, jo hi era a la festa dels Feroz, la gala va anar molt bé, no va haver-hi cap mena d'incident, va ser una gala bastant maca. A més vam tenir un moment estel·lar amb Pedro Almodóvar, que es va emocionar, és el primer cop que jo recordo que s'hagi emocionat mai en públic en un discurs, i a més d'aquesta categoria...
No es va fer llarga la gala?
Gens. Aquesta és la gràcia quan tens bons guionistes. I sobretot saps fer bons acudits, no com en altres cerimònies, que no deixarem aquí dites perquè ningú ens vingui a reclamar absolutament res. Però és que és aquest el problema, que després anàvem a la festa i no és una festa com altres altres cerimònies en les quals es divideix molt, perquè els entre cometes més famosos van a les seves festes privades. Aquí la gràcia està una mica que això ho muntem nosaltres, ho muntem els crítics, ho muntem els periodistes, ho munta l'AICE, i hi ha aquesta comunió una mica amb la trobada amb tots els productors, directors, actors, etc, i et barreges tots. Llavors,
cosa que tampoc passa en altres gales, deixa'm-ho dir.
Que no passa ni de broma, perquè hi ha gent que es creu que està per sobre del bé i el mal, però és que és una cosa que al final ens retroalimentem tots. Si els crítics no parlen de les pel·lícules, qui les va veure, també? Però aquesta és una altra. I la qüestió és aquesta, que ens agrupem tots i hi ha gent que creu que té la completa impunitat. I això és molt negatiu, perquè va ser una gala molt maca a nivell de repartiment de premis. De celebrar una mica tot el cinema d'aquest any. És molt difícil, també, per homogeneïtzar una mica els vots, perquè, per qui no ho sàpiga, almenys... Clar, tothom sempre pensa en les acadèmies, que voten allà uns senyors tancats en un despatx i a veure qui té la maleta més gran de diners, però aquí som nosaltres els que votem, i votem segurament des del lavabo de l'hotel o algú quan està a la redacció, quan ens avisen, i hem vist totes les pel·lícules o les sèries, les que podem, evidentment, perquè la cosa va com va, i els vots són completament individuals i únics de la crítica. Llavors, es va notar molt quan hi havia aquesta intencionalitat, no?, una mica de premiar tot el cinema, perquè les grans categories no va repetir ningú. Uh-huh. I això és molt bèstia, saps? Però sí que, si vols, entrem després en discutir, que hi havia algunes coses que potser van grinyolar una mica, sobretot a l'hora de donar premis, obviar algunes altres coses... O l'únic premi que no donem, entre cometes, als periodistes i als crítics, que és l'Arrebato de Ficción, que es va notar 3.000 hores lluny a qui li donaven, amb quina intenció i per què. Però no crec que sigui en un sentit negatiu, sinó perquè jo, en qualitats cinematogràfiques, crec que L'Agua, de Elena López Riera, era un peliculot i, a més, va anar a estrenar a Cannes. La pel·lícula premiada... va haver de fer-se la seva pròpia festa per presentar-la en societat cinematogràfica. Les coses parlen per si soles. No desmereixent la feina ni d'un ni de l'altre, però quan parlem de qualitat cinematogràfica, després ja tindràs altres premis i altres coses i altres acadèmies. Mm-hmm. Però aquí veníem una mica a parlar de cinema i de sèries.
Va, anem a parlar de cinema i de sèries. Què ens ha deixat aquesta gala de guanyadors, per exemple?
És que normalment, clar, nosaltres no teníem els Globus d'Or espanyols, entre cometes, perquè sempre es fa aquest joc als Estats Units que els Globus d'Or et fan una mica l'avantsala.
S'ha dit mai, això?
No, mai. I és una cosa que no té ni cap ni peus.
L'avantsala una mica dels Goya?
Clar, llavors volien sempre vendre com l'avantsala dels Goya, però és que l'únic titular real és que són els Goya però borratxos. Però literalment, és a dir, perquè les ampolles de vi a les taules s'ha notat sempre. I quan el discurs aquell de Bàrbara Leni, que no sabia ni què dir perquè estava borratxíssima, es notava molt. I jo us recomano que revisiteu alguns dels discursos de la gala de dissabte,
sisplau,
perquè és divertidíssim, però hi ha algú que no sap ni què dir. En plan, porto aquí 3 hores, estic ja amb 4 ampolles de vi, per favor que algú em tregui un taxi, saps? I això va ser molt divertit, però d'avançar-la no en parlem, però sí que es nota que és molt difícil aquest any. I tothom pensava que Asbestas aniria ja a arrasar, Rodrigo Sorogoyen...
Jo m'ho pensava.
Estava ja, però es va notar molt, per fi, la potència femenina que hi ha en aquest país, perquè totes les nominades a millor direcció eren totes dones. Uh-huh. I fins i tot es va fer una... totes dones, amb Rodrigo Sorogoyen. I es va fer una mica la broma de Rodrigo, eres la quota, tenim aquí, hi ha un cinema que està denostat, que és el cinema masculí... Sí, les bromes van estar molt bé,
molt bé, sí.
Però destaca el fet aquest, que sabem ja discernir, quan hi ha el nivell cinematogràfic i de tantes pel·lícules bones i molt diferents entre si mateixes, saber entendre quins són els matisos. És a dir, per què el Carràs funciona tan bé? Perquè hi ha una direcció que és impecable, que és la de la Carla Simón. Mm-hmm. Llavors, fins i tot allà se la va premiar. I podria haver estat molt fàcil donar-li qualsevol de les altres. Perquè, vulguis o no, les pel·lícules tenen molt contingut d'autor. Encara que siguin qüestions una mica no comercials, però més populars. Com pot ser La maternitat, o un thriller tan fort com és Asbestas, o Cerdita, que és una mica una barreja entre el cinema negre, thriller i terror, gore, entre cometes.
Puc fotre'm un jardí, Víctor?
Endavant.
Tu creus que si, en comptes del Carràs, qui lluita pels Òscars és Asbestas, arriba?
Sí, no tinc cap mena de dubte. I crec que Alcarràs és una de les millors pel·lícules de l'any, i Alcarràs segurament està al top 5 de les millors pel·lícules de la història de Catalunya, sense cap mena de dubte. Però si ens posem estrictes i ens posem completament objectius, el que t'aporta Asbestes pel públic nord-americà no te'l dona Alcarràs, perquè és una cosa com molt concreta, és un cinema molt íntim, és un cinema que està molt ben apreciat a un festival com Berlín. Per exemple, a Cannes no crec que li haguessin donat absolutament res, perquè és un cinema sense aquest esnobisme, és un cinema molt natural. I Venècia, per exemple, és un cinema molt més pompós, és un cinema molt més de grans directors que venen allà a presentar, Tarantinos...
No, i Sorogoyen amb aquesta pel·lícula Spielberg pretén ser molt natural.
Sí, però es nota molt que hi ha un component molt fort, és a dir, és una sublimació. Superar-se, o sigui, que Sorogoyen superi a si mateix, és dificilíssim. I, vulguem o no, la Carla Simón és la seva segona pel·lícula. I té les dues, són aquest to molt íntim, molt familiar, rural, molt extret de la seva pròpia biografia, i no s'ha empapat encara d'una cosa externa de la qual a veure com això ho adaptes o com ho fas. Si haguessin separat, per exemple, que això altres premis ho fan, com els Gaudí en guió adaptat o guió original, segurament el guió original hagués guanyat Alcarràs, perquè com escriuen Simón i l'Arnau Vilaró, és una bogeria, és a dir, adaptar el teu propi record és molt difícil, perquè pots caure en coses molt oníriques o coses molt personals que no entengui ni el Tato, saps? Però si hagués anat Asbestes als Goya, als Oscars, segur que jo crec que passa fins al penúltim tall. Perquè no em crec que sigui millor EO la polonesa aquesta que Asbestes. Sobretot perquè com està feta Asbestes, els personatges que hi surten, i el punt internacional, que també agrada molt...
Jo no me'n recordaré ara, quedaré fatal, del nom de l'actor.
El Denis Minochet, el principal. O el Luis Taera.
Luis Taera.
Clar, però
el
Diego Anido, per exemple, que és el seu germà, és una bèstia. Però si tu haguessis tret el Luis Taera de l'equació... Anida s'emporta tots els premis secundaris, segur,
sí.
O de repartiment. Però, clar, és que els dos fan una dupla que és imponent, però és com si poses al costat un diamant de 25 quilates i un rubí de 32.
Em comentaves dels Feroz, i t'ho agafo així com a titular, eh? Molta dona premiada i nominada amb els Feroz. Està havent un canvi de paradigma en aquesta indústria al país?
I s'està acceptant. O sigui, el canvi ja existia, perquè això portem els últims... Posa-hi 6, 7, 8, 9 anys.
No existia, però...
Però en el sentit que hi havia molt òpera prima. Molta òpera prima, en el sentit que hi havia moltes dones que tenien moltíssima capacitat per aportar un aire nou al cinema català i al cinema espanyol, en el sentit de noves històries, noves perspectives, nous protagonistes, noves protagonistes sobretot, o temes que s'havien tractat moltíssim, com pot ser la maternitat, però des d'una perspectiva, per fi, d'una dona o d'una mare, i des d'una visió que no sigui la típica falocèntrica de que al final sempre apareixerà algun senyor i, no sé, el traumatitzarà un nen o una nena o el que sigui. Llavors, aquest canvi de paradigma, el que faltava era la consolidació, tant pel públic com per una cosa que és horrorosa dir-la, però és que és veritat, perquè el cinema, ens oblidem moltes vegades que és una indústria i és entreteniment, que és que funcionés pel públic. És a dir, que el públic es comprometés a anar a veure aquest tipus de pel·lícules. Potser amb Alcarràs vam fer tots, per exemple, molta militància, perquè va guanyar Berlín, i llavors vam dir, en català hem d'anar a veure tothom aquesta pel·lícula. Però si ho aconseguim així, doncs ja estableixes precedent, i a partir d'aquí funcionaran. Amb Almodóvar, en el seu moment va passar exactament el mateix. Almodóvar l'aplaudia tothom, no l'anava a veure ni el Tato. I fins que no comença a establir-se tot aquell canvi de paradigma de la movida madrilenya als 80 i passa a ser gairebé com la norma als 90 i als 2000 ja acaba sent més transgressor, tu ja vens amb una ristra.
Sí, tot i que Almodóvar jo crec que té pics de popularitat. És a dir, la gent et va veure un Todo sobre mi madre, que va ser un èxit, va ser un èxit en taquilla, moltíssima gent va anar a veure Todo sobre mi madre, i després fins a Volver...
Però és que, clar, perquè la gent s'oblida de La mala educació, per exemple.
Per exemple.
Però és que amb La mala educació
va fer... Pel·lícula bestial i duríssima.
I es va fer l'efecto Streisand. Que és que, o sigui, pràcticament l'exilien, a Almodóvar. perquè la norma política era que allò era una profanació absoluta. I jo ho puc entendre des d'una perspectiva conservadora de que no t'agradi la temàtica. L'altra és enviar-lo a prendre pel sac. I aquí hi havia un punt on les directores tenien com un reducte, com un petit espai, de dir, oh, bueno, sí, faràs la teva òpera prima, l'aplaudirem una estona, nominarem a quatre coses, i que venga en Bayona, Benàbar, Trueba i tota aquesta gent que són els nostres, saps?
Fes molt ràpid això, que tenim algú al telèfon que vull saludar tot just ara. Parlàvem del moment de les pel·lícules, parlàvem una mica del moment de les sèries que es viu a Espanya.
A les sèries és encara més bèstia, perquè crec que molts dels grans escriptors nous es van destinar a la sèrie, perquè, vulguem o no, és on està el negoci ara mateix, perquè les plataformes és, bueno, el capi qui pugui i a veure qui rasca més. Però almenys a Espanya hi ha una capacitat creativa molt bona i per fi s'està apostant per històries originals, perquè aquest any és que hem tingut premiades una història sobre professors d'autoescola, que tu dius la premissa, però quina borrada és aquesta i per què m'ha d'agradar això, i ha funcionat i va guanyar, o per exemple sobre la ruta del bacalao, i la meitat dels actors eren catalans i va funcionar moltíssim. Deixem de fer Élites, temporada 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, i apostem per aquest tipus de coses perquè funcionen, i els crítics l'aplaudeixen i al final el públic respon, i aquest moment és bastant històric, perquè jo crec que se li tornarà a donar una volta com vam viure el 2004, 2005, 2006 amb tota aquella sèrie Antena 3, Telecinco. Jo crec que
torna,
que torna.
Va, gairebé 50 minuts que passen de les 5 de la tarda. Dèiem que lamentablement un dels titulars dels premis Feroz és la detenció del productor de cinema Javier Pérez Santana per agressions sexuals. Ara mateix Santana es troba en llibertat, però això sí, estan investigant què és el que va passar a l'espera de possibles judicis. Tenim a l'altre costat del telèfon a Marina Subirats, ella és sociòloga i a més va ser directora de l'Instituto de la Mujer. Marina Subirats, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda.
Agressions com aquestes, malauradament, en tenim titulars cada setmana, per tant, passen més sovint del que nosaltres pensem, no?
Passen molt sovint, però la diferència és que ara ho sabem. I durant, jo crec que mil·lennis, però, en fi, molts anys, que ha passat igual, però era obligatori per les dones callar, avergonyir-se, silenciar-ho i que no se sabés. De manera que ara dona la impressió com que estiguin augmentant molt. Jo dubto que sigui això. Penso més aviat que és una cosa que ens ve molt de lluny i que per fi, menys mal que esclata, perquè és quan hi hem de posar remei.
Marina, fem una cosa, que et sentim una mica malament. Ara de seguida et tornem a trucar i tornem a tenir aquesta connexió, que deu ser interessantíssim escoltar bé a Marina Subirats per xerrar de tot plegat. Dèiem, Víctor, que amb la Marina, que això passa molt més sovint, el que ens deia la Marina és sí, però almenys ara s'explica. Tota la raó.
I a més, aquest any fins i tot podem tenir que dins la desgràcia, que no és ni una desgràcia, és una xacra, és que és una cosa horrorosa i més en aquell entorn. Però amb el cas de Brendan Fraser, per exemple, el cinema també nord-americà no es veu tampoc amagat d'aquest tipus de situacions. És a dir, que és una cosa global i que s'extén a tota la indústria cinematogràfica.
Va, ara sí que la podem escoltar bé a la Marina Subirats. Marina, ja teníem nosaltres, eh?
Sí, estupendo. Sí.
Plantejàvem si aquest tipus d'agressions es pateixen més comunament del que nosaltres pensem, i ens deies, sí, però almenys ara s'expliquen. Sí que et volia plantejar si hi ha diferència en aquest tipus d'agressions on sí que s'aplica cert ús de poder, no? T'ho dic perquè passava fa unes setmanes amb Saúl Gordillo a la sala Apolo de Barcelona, ara passa els Premis Feroz per part d'un productor de cinema.
Sí, mira, anirem una mica a l'arrel del problema, perquè si no en parlem molt però no aclarim.
Exacte.
L'arrel del problema quina és? Que hem educat durant mil·lennis els homes per creure que ells tenen dret a tot sobre la Terra, tenen dret doncs a apoderar-se dels vegetals, dels animals, de la terra, de l'aigua, de tot, i de les dones, i que les dones doncs estan al seu servei i, per tant, utilitzar-les com vulguin. Clar, això ha portat, ha portat molt patiment, evidentment, i ha portat també a que, com que eduquem els homes, diguéssim, els hi donem permís per utilitzar la violència pels seus fins, doncs també va contra els homes, és a dir, els homes moren més a mans dels homes que no pas maten dones. Però com que no li diem... No importa, és una baralla, és, estaven enfadats, és un accident... I ara, el que és interessant, per exemple, el que està començant a passar, és que els homes són agredits sexualment per homes, com sembla que ha passat en aquesta, en aquesta festa d'aquests premis Perot, no?
Sí, sí, una de les víctimes hauria sigut el mateix Bob Pop, també.
Doncs espero que justament els homes s'adonin de que això és un horror, de que és una cosa molt humiliant i molt destructiva per la persona que rep aquesta agressió, uh-huh. i que, per tant, ajudin també a que això s'acabi. I com s'acabarà? Només d'una manera. Si eduquem d'una manera diferent els nens. Uh-huh. Perquè el que més només és fer un sermonet, potser en algun cas doncs, una estona a la presó, tot això que estem veient. Eh?
Mira, Marina, explicava avui, com que traiem a col·lació el nom, explicava avui a la mateixa cadena SER al mateix Bob Pop que el que va fer és pensar fins a dues o tres vegades què ha passat aquest senyor que ha begut massa i que en un principi no ho va denunciar i després va veure que havia comès un error.
Clar. Per què? Perquè... els homes ho reben d'una manera diferent, diuen aquest ximple, però no els hi fa tanta por perquè pensen que al final sempre li poden donar un cop de puny. Mm. En canvi, les dones no. Les dones ho reben com una imposició.
Abans em deies, Marina, sí, però ja s'explica més, no?
El cap dels homes està que hi tenen dret, com si diguéssim. Mm-hmm. Eh?
Dic, abans em deies, Marina, sí, però ja s'explica més. Dona. Hem arribat al punt de no normalitzar-ho?
Bueno, esclar, està normalitzat. El que hem de fer justament és fer que sigui que no es vegi com normal, que es vegi com una aberració, que és el que és. Mm. I això és un canvi cultural profund. Si no, no ens en sortirem.
És massa idíl·lic pensar que un dia acabarà tot això?
Bueno, depèn de si la societat decideix que acabi. Mm. Perquè això no té res a veure amb la naturalesa. Això té a veure amb l'educació, amb la cultura que tenim, amb el masclisme que ha arrossegat aquesta cultura durant tants anys. Llavors, si ens donem compte que això és un disbarat, doncs efectivament podem superar-ho. Ara, si en el fons hi ha molta gent al que ja li va bé, llavors, evidentment, serà molt difícil que això canviï.
Marina Subirat, sociòloga i exdirectora de l'Instituto de la Mujer, moltíssimes gràcies per ser aquesta tarda amb nosaltres i exposar-nos també aquestes idees que cal escoltar-les i quanta falta fa que s'escoltin. Marina, gràcies, una abraçada.
D'acord, fins una altra, bona tarda.
Déu-n'hi-do el que deia Marina Subirats ara al final, que sembla a vegades inclús que es consenteixin socialment certes actituds.
Sí, i a més el testimoni del Bob ha estat molt, molt important perquè és el fet de com ell ho deia, no? En el uh-huh. sentit de que jo només feia el pensament, això són paraules seves, sí. de que era un home babós.
Exacte.
I ja està. Perquè, a més, clar, però és que a més el Bob té esclerosi múltiple, és a dir, uh-huh. vam cadira de rodes, és sí. a dir, a sobre hi ha un segon abús de poder en el qual és una persona que no té la mobilitat d'una persona que té la psicomotricitat al 100%.
Aquest canvi de mentalitat, de paradigma, no sé com dir-ho, que clar, com que a nosaltres no ens passa,
clar.
El dia que ens passa pensem, hosti, que veus aquest tio, ja està.
Però és que és molt bèstia.
O entrem dins de la normalitat, que és molt bèstia.
Però és que són molts cercles, i en un cercle com aquest, per molt que se li doni tot aquest altaveu i que hi hagi certa gent que digui, no, clar, aquí els hi fem més cas perquè són els actorcillos i aquestes coses. Mm. Aquí ho hem de fer, ho hem d'aplicar tota la vegada, els protocols han de funcionar, com va passar, els protocols de seguretat, els protocols de l'AICE, la policia local, i el mateix dia, la mateixa nit, aquell tio estava al quartelillo. I això és el que ha de passar. És a dir, que es doni el nom i el cognom, sobretot en un cas d'abús de poder, i que els protocols funcionin, Joan.
No, cal dir que els Feroz va funcionar, i no oblidem que a la sala Sutton de Barcelona, ho dic perquè moltes vegades penalitzem les sales de discoteques, quan actuen coherentment i quan fan les coses ben fetes, a la sala Sutton de Barcelona també va passar. Víctor Rodrigo, moltíssimes gràcies per venir-nos avui a parlar d'aquest festival dels Feroz, aquest divendres, no? El següent.
És que el fred de Saragossa m'ha deixat...
Normal, fatal, normal.
Com corre el cierzo aquell, el bierzo, com es digui. Mare de Déu. 4 graus estàvem, Joan?
4 graus?
A 4 graus. Va, semblava jo la Cerdanya.
A tapar-te amb l'estufa, va.
Mare de Déu.
Que vagi bé, Víctor. Nosaltres que ho deixem aquí...